En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
La Guerra dels Segadors és una de les grans desconegudes de la nostra història comuna. La guerra va ser llarguíssima, 19 anys, però aquesta durada ha quedat tapada per la importància dels dos fets que obren i tanquen el conflicte: el Corpus de Sang de 1640, que serà el detonant de la guerra, i el Tractat dels Pirineus, al final, que marcarà el desmembrament del nord de Catalunya. Però entre aquests dos moments capdals, la guerra es va fer insuportable. Una guerra que no només consistiria en enfrontaments puntuals entre exèrcits armats, que també n'hi haurien, sinó sobretot pel devastament que àmplies regions de Catalunya patirien durant pràcticament dues dècades. I va ser una guerra amb uns components ideològics molt superiors als que són habituals en aquests conflictes. Evidentment que la causa darrere de tota aquesta violència era el pa de cada dia, però Catalunya s'hi va jugar molt més. El territori català, a més, va tenir la mala sort de ser el punt de xoc de les dues principals potències de l'època, la monarquia hispànica i el Regne de França, que al final de la guerra se sentirien al mateix temps vencedores. I no els faltava raó. Una va doblegar la resistència d'un dels seus principals territoris i l'altra se'n va endur un bon bocí. Els únics perdedors clars van ser els catalans. I ho continuarien sent durant molts anys més, doncs la Guerra dels Segadors obriria un període de guerres continuades que duraria uns 80 anys.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. Catalunya Ràdio.
Oriol Junqueras, el nostre professor d'història particular.
Hola.
Què hi ha? Com comença la Guerra dels Segadors? Perquè el famós és el Corpus de Sang, però això...
Sí, la guerra s'inicia en realitat uns quants anys abans.
Ah, caram, el Corpus de Sang del 1640 no és... tot allò que hem cantat, sí, amb l'himne, això...
Exacte, el Corpus de Sang, en tot cas, marca l'inici del que és anomenat Guerra dels Segadors o Guerra de Separació. Però, en tot cas, la guerra a Catalunya ha començat 5 anys abans. Ha començat el 1635 amb enfrontaments entre tropes de la monarquia hispànica i tropes de la monarquia francesa que lluiten a la frontera nord del Rosselló, és a dir, la frontera entre el Rosselló i França, per entendre'ns, que lluiten pels controls de les fortaleses d'Òpol i de Salses. Si els nostres oients han passat per l'autopista cap a l'interior de França, segurament han vist el castell de Salses.
Magnífic,
sí, a l'esquerra, si avances cap al nord. Bé, doncs aquestes fortaleses són el centre dels primers enfrontaments que comencen el 1635. En canvi, el Corpus de Sang es produeix el 1640, el juny de 1640. Per tant, ja hi ha 5 anys previs de guerra. En realitat, aquests anys previs de guerra expliquen en bona mesura per què es produirà el Corpus de Sang. És a dir, el Corpus de Sang potser no s'hauria produït, o s'hauria produït d'una altra manera, això és impossible de dir, si no hi haguessin aquests 5 anys previs de guerra. Aquests anys previs de guerra, el que succeeix és que els exèrcits cada vegada són més nombrosos, cada vegada hi ha més soldats, aquests soldats necessiten viure, s'acostumen a viure sobre el territori que trepitgen, és a dir, acostumen a robar, per entendre'ns. En concret, a més, aquesta vegada no només roben els pagesos, sinó que agafen el costum de robar també les esglésies, el qual provoca una gran fúria popular, diguem-ne, i per tant, després de 5 anys de patir aquesta mena d'abusos, finalment, en molts llocs de Catalunya, el juny de 1640, amb alguns antecedents previs, es produeix un aixecament camperol, un aixecament que en bona mesura també és social. Això derivarà en una revolució política i en una llarguíssima guerra.
També tenim entre nosaltres la professora Eva Serra, professora d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Benvinguda. Professora Serra, el Corpus de Sang és el detonant de la guerra, tal com ens deia l'Oriol Junqueras, però evidentment les causes de la guerra suposo que són més amples.
Sí, bé, les causes venen de molt lluny. Estan molt relacionades, en part, a la política imperialista de la dinastia, amb molts interessos a Europa.
La dinastia espanyola?
Sí, la dinastia, en aquest cas, dels Àustries. Molts interessos a Europa, que realment això la portaven a una guerra constant. aquestes guerres només podien solventar-se a base de pagaments, és a dir, a base de disposar de diners. Aquesta monarquia havia, durant molt de temps, havia sobretot disposat dels diners d'Amèrica, però cada vegada aquests diners se'ls feien més escassos i, per tant, necessitava la col·laboració d'altres dels regnes, diríem, dels quals ells dominaven. I quan diem disposaven de la necessitat dels regnes, el necessitaven, diríem, de tres maneres: amb diners, amb allotjaments i amb soldats. Aleshores, en aquest cas, el cas de Catalunya tenia tot un sistema constitucional propi que la defensava de qualsevol actuació per part del rei, sense cap necessitat de sotmetre's a aquesta actitud de pressió fiscal. I això havia estat la causa del fracàs de les Corts de l'any 1626. Bé, per mi no fracàs. La historiografia sempre diu fracàs. Jo penso que si aquestes Corts van fracassar pel rei és perquè el país va tenir la suficientment força per oposar-se a la política del rei.
Perquè el rei què volia de Catalunya? Volia més diners?
El rei volia, bàsicament, aquestes Corts de 1626, volia 16.000 soldats pagats pels catalans sobre la base de la creació d'un exèrcit que es deia la Unió d'Armes, un exèrcit que era una suma de soldats de totes les regnes d'aquesta monarquia, que en total haurien estat uns 140.000 soldats, si tractava de treure 16.000 soldats a Catalunya. Per a les constitucions de Catalunya, els catalans tenien una visió de la guerra absolutament defensiva, és a dir, que només actuaven quan eren atacats, però no tenien cap mena de concepció ofensiva de la guerra. Per tant, una guerra que no la veien com a pròpia, la veien com una guerra dinàstica, no era una guerra pròpia, a més no se sentien atacats. Tenien molt bones relacions amb el Llenguadoc, amb les fortaleses del Llenguadoc, amb els cavallers del Llenguadoc. De fet, tota la tradició històrica dels catalans anava cap al nord, no cap a la península. Per tant, això consistia que a la llarga estaven convertint en frontera i en frontera d'enemics una zona que havia estat relativament flexible i que bàsicament no era, hi havia una ratlla, però no una frontera. Ara sí que estem en una època que s'estan creant fronteres. I això doncs col·locava els catalans en la necessitat de o bé posar-se al costat de la política del rei, per tant, doncs, pagar els quins, que era, per exemple, la cinquena part dels ingressos municipals, que la monarquia exigia com a propis.
Un 20% sí, d'ingressos, quan no estàs acostumat a pagar-los, realment és una xifra...
El rei, a més, va intentar interferir en els llibres de comptes de la ciutat de Barcelona, que era realment la ciutat més poderosa. La ciutat de Barcelona podia, evidentment, escamotejar les seves finances al rei, perquè el rei no tenia per què posar ni la vista, ni la mirada, ni les mans a la seva comptabilitat. Però aleshores el rei es va treure de la màniga una mena de llei o disposició molt, molt antiga que es deia la clau del compte, per la qual, en principi, en teoria, podia permetre obrir un procés a veure si podia tenir accés als llibres de comptes de Barcelona i poder disposar d'aquest quin, és aquesta cinquena part. Aquest és un dels temes. L'altre tema era interferir, per exemple, tot el sistema fiscal de la Generalitat i fins i tot prohibir-li el comerç que li donava més rendiments fiscals en aquesta Generalitat, el comerç en França. A la mesura que s'estava en guerra amb el rei, França, es començava, comerciar en França era considerat
comerciar amb l'enemic, en definitiva.
Era considerat, sí,
clar, des d'aquest punt de vista,
comercialitzar amb l'enemic. Però, evidentment, era l'enemic del rei, però no l'enemic dels catalans. I, per tant, tenint en compte que hi havia tota una realitat política pròpia, doncs aquest comerç continuava. Aleshores era criminalitzat com a contraband i això al mateix temps era una manera indirecta d'intervenir en les finances fiscals de la Generalitat. Perquè en nom del contraband el que van fer precisament era intervenir també en els magatzems de la Diputació, dient que tenien mercaderies de contraban. Això ho va fer l'Agutzil Montrodon, ho va fer sobretot en un dels magatzems més importants que en aquests moments hi havia, a part de Barcelona, que era el de Mataró, i també el d'Arencs. Aleshores, això va portar moltes alteracions, perquè la Generalitat, en tot cas, si hi havia delicte, ella tenia jurisdicció per intervenir ella, no perquè intervinguessin els oficials del rei. Això és una situació també complicada, perquè moltes vegades l'historiografia parla de contraban. Jo crec que dir contraban és parlar la terminologia del rei, però no la terminologia del país. El país, bé, si el rei deia que era contraban, havia de sotmetre's a la idea de contraban, però que això no era ben bé tal com ho veia el país. L'altre aspecte és que tota aquesta actuació real, en funció de la seva política imperial, tenia unes conseqüències molt negatives respecte a les constitucions. És a dir, l'actitud del rei era totalment anticonstitucional, diríem, en terminologia actual.
Moderna,
diguéssim. Sí, en terminologia moderna. És a dir, vulnerava les constitucions de Catalunya, per tant, els drets polítics de les institucions catalanes i els drets polítics dels catalans.
La situació, per tant, diguéssim, arrenca d'aquest conflicte de fons, que és aquest intent d'esquilmar diners dels catalans, i d'altra banda amb la guerra que s'està produint en França per part de les tropes espanyoles. Com són els primers enfrontaments dins del territori de Catalunya a partir del 1640, del Corpus de Sang?
Sí, a partir del Corpus de Sang el que succeeix és un aixecament en molts indrets de Catalunya, en molts pobles, també a la ciutat de Barcelona. Aquests incidents doncs tenen algun moment culminant, com per exemple l'assassinat del virrei, aquest virrei que ha col·laborat amb les tropes del rei, que ha dit que les tropes podien fer els abusos que volguessin i més llicències podien prendre si feia falta, o almenys això és el que diu la tradició. Per tant, aquest virrei és vist com un violador sistemàtic de les lleis de Catalunya. El Corpus de Sang, per tant, deriva ràpidament en un aixecament generalitzat. Aquí, llavors, la qüestió està en com s'ho pren el rei, com reaccionarà el rei. Evidentment, el rei s'ho pren com una traïció, com un insult a la seva autoritat, i vol prendre-se'n venjança. Les institucions catalanes es troben en una situació complicada. Per una banda, les institucions han defensat les lleis de Catalunya i fins i tot han animat a la gent a resistir davant les exigències de la monarquia. Però, per una altra banda, temen l'arribada d'un exèrcit espanyol. És a dir, si el rei finalment envia un exèrcit per reprimir aquesta revolta, doncs Catalunya es trobarà en una situació molt difícil. Per tant, les institucions han de jugar un joc extremadament complicat. Per una banda, han d'intentar dirigir aquesta queixa, que és una queixa segurament molt justificada i que elles mateixes, en bona mesura, han promogut. Però, per una altra, han d'intentar esquivar el cop, és a dir, un atac per part d'un exèrcit hispànic. En el cas de que aquest atac es produeixi finalment, que és el que va acabar succeint, és a dir, durant l'estiu, el Corpus de Sang és el juny, durant aquell estiu, a la monarquia hispànica, a la corona de Castella, s'estan reclutant tropes.
Ah, perquè moure un exèrcit, ara,
exacte, ara
ja és difícil, sí. Però suposo que el 1640
necessitava
ser una feinada
uns quants
important.
Mesos. Sí, sí. I això és molt important perquè condicionarà el desenvolupament del primer any de la guerra. És a dir, el fet que el Corpus de Sang sigui el juny fa que la monarquia hispànica hagi de reclutar tropes durant l'estiu. Pensem que a l'època les campanyes sempre es feien a l'estiu, perquè era l'època on te trobaves menjant als camps, s'acabava fent la collita del blat, perquè a final, bueno, al setembre, a finals d'agost, ja hi havia raïm, per exemple, i la vinya era un cultiu important. Per tant, les campanyes sempre es feien a l'estiu. A més, a l'hivern, a part de que no hi havia menjar, hi havia molts problemes de clima, de fred, de rius crescuts, etc. Llavors, la corona de Castella, la monarquia hispànica, reuneix un exèrcit durant els mesos d'estiu. Això vol dir que no el podrà posar en marxa fins a principis de tardor. I això és un condicionant molt important.
I després han de venir, vull dir que tampoc devia ser cosa d'un dia o dos.
Exacte, s'han de posar en marxa i han d'arribar fins aquí. Llavors, les institucions catalanes, durant aquest període, intenten trobar alguna solució. Solució que el monarca no accepta. És a dir, el monarca, segurament aconsellat això per Olivares, que ja feia molt de temps que en tenia ganes...
El famós Conde Duque.
El famós Conde Duque, aquell que, segons la cançó tradicional, burxava l'orella del rei contra els catalans, doncs diu, ostres, aquesta és la meva, els catalans aquí han fet una revolta i ara els hi explicarem. Ara sabran el pa que s'hi dona. I, per tant, no hi ha cap negociació. Concentrarem un gran exèrcit, realment l'exèrcit que concentren és un exèrcit molt important pels tamanys de l'època, és un exèrcit de més de 40.000 soldats, i es posen en marxa cap a Catalunya, i en concret es posen en marxa cap a Barcelona. Tota la tardor estan avançant, entren primer a Tortosa, avançaran per Tarragona i finalment arribaran a les portes de Barcelona. El que passa que arriben a Barcelona durant el mes de gener. Per tant, durant tota aquella tardor han avançat sobre territoris on hi ha poc menjar disponible, fa fred, hi ha dificultats orogràfiques. El país, a mesura que l'exèrcit s'ha anat acostant a la capital, s'ha anat acostant a Barcelona, s'ha anat aixecant amb armes, hi han partides per tot arreu, partides que evidentment no poden oferir una resistència frontal a un exèrcit tan important, però que en canvi tallen les vies de subministre, ataquen a les unitats aïllades, tot el dia estan... Sí, tot el dia estan molestant, estan emprenyant. Hi ha algun text d'un català que acompanya les tropes espanyoles i que ha deixat unes memòries, diguem-ne, escrites perquè volia que el rei el compensés pels sacrificis que ha fet. Val? Llavors, això és molt interessant perquè més o menys ve a dir que explica que surten de Vilafranca i avancen cap a Martorell, i si la gent que ha passat per l'autopista de Vilafranca a Martorell veurà que per l'autopista s'avança molt bé perquè és tot pla i és molt ample i el cotxe normalment, si no hi ha un embús en el peatge de Martorell,
doncs s'avança molt bé excepte determinades hores dels caps de setmana.
Sí, però en tot cas s'avança relativament bé, però en canvi si mires a les vores de l'autopista veus que hi ha molts torrents i que és un territori molt trencat. Aquest territori era molt trencat i el camí per tant era molt difícil. Des d'aquestes barrancades, des d'aquests torrents, hi havien trets, hi havien franctiradors, hi havia unitats que actuaven. Llavors, aquest català, que avança amb les tropes del rei, diu que en aquest país la terra ens és enemiga, diguem-ne. Els soldats espanyols tenen la sensació de que la terra els hi dispara. Les roques, els pins, tot és un problema, tot és un enemic. Bé, aquest exèrcit arriba pràcticament sense menjar, per tant, amb moltes dificultats de subministres, arriben a les portes de Barcelona durant el mes de gener. Llavors, això condiciona absolutament l'estratègia de l'exèrcit castellà o de l'exèrcit hispànic, diguem-ne. Si munten un setge formal contra Barcelona, ells mateixos es fotran de gana, perquè...
D'on treuen el menjar.
Exacte, no tenen subministres.
No els poden enviar per enlloc.
Exacte, haurien d'arribar per mar, però resulta que no arriba, la flota no arriba tal com estava previst, etc. Per tant, tenen una altra alternativa, que és intentar assaltar la ciutat i, amb un sol cop, fulminar-la, ocupar la ciutat.
I acabar amb la resistència.
I acabar amb la resistència, o en bona mesura acabar amb la resistència dels catalans, i menjar dintre la ciutat, perquè dintre la ciutat sí que hi ha menjar, perquè s'han acumulat collites, etcètera, etcètera. Per tant, l'exèrcit hispànic el que fa, decideix per la segona opció. És a dir, sap que no pot muntar un setge, s'hauria de retirar, si no, i per tant opta per un cop definitiu. Aquest cop definitiu es concretarà en la batalla de Montjuïc, que es produeix a finals de gener de 1641. Llavors, en aquesta batalla s'acabarà sorprenentment, gairebé, amb la victòria dels catalans.
Però la batalla de Montjuïc no és l'única. L'exèrcit espanyol intenta sufocar l'aixecament amb totes les seves armes. A la població d'Illa, al Rosselló, es van arribar a patir tres setges. Al setembre del 1640 es revolta contra els 13.000 soldats dels Tercios, comandats pel general Juan de Garay. Els combats, en què hi participa tota la població, són ferotges.
L'exèrcit manat pel rei Felip el Rosselló tornà a sitiar i batre Illa. El número de cavalleria i infanteria amb què eren tornats era molt major que no el de la primera vegada. Així mateix, l'artilleria de batre era molt més grossa. Era la bateria tan continuada que un tir no aguardava l'altre i es feu gran bretxa a la muralla que accedia a los 100 pams. Però les dones, que la primera vegada, oberta la muralla, impediren l'entrada dels forasters, no perderen l'ànimo aquesta segona, barrant-los el pas amb botes, fusta i farina. Contínua se sentia sempre la bateria de l'exèrcit contrari, i acostant-se aquest per moments a la muralla, quan foren prou prop, enarbolaren los de dins a la muralla un estandard del Santíssim Sagrament. Les dones tiraren moltes pedres.
Olla va!
I llançaren quantitat grandíssima d'aigua bullenta a l'enemic, i animant els homes, estos, los sonaren la càrrega una i altra vegada fins a forçar-los a la retirada.
En guàrdia.
Tot i així, professora Serra, els principals enfrontaments no es produeixen al Rosselló, al nord de Catalunya, sinó més aviat cap al sud.
Bé, això seria discutible, també, perquè hi ha dos exèrcits, el de Garay al nord i el del marquès de Los Vélez al sud. Aleshores, jo crec que és una pinça, eh? És una pinça. Hi ha en aquells moments, per exemple, el bombardeig sobre Perpinyà havia estat una cosa ja molt ferotge. I després, realment, també havia estat molt ferotge el que podríem anomenar la contrarrevolució tortosa. És a dir, Tortosa realment havia guanyat la causa de la terra i aleshores, per tant, el fet que el marquès de Los Vélez s'imposés sobre Tortosa significa pràcticament una contrarrevolució. Aleshores, els avanços són relativament ràpids perquè realment és un exèrcit d'uns 30.000 homes més uns 3.000 cavalls.
És aquest que puja cap a Barcelona, sí, diguéssim.
Sí.
Eh?
I aleshores, bé, per exemple, el fet més clau d'aquesta zona del Camp de Tarragona és el cas de Cambrils. El Cambrils va resistir moltíssim, però al final va veure que no hi havia possibilitats davant d'aquest exèrcit i llavors els van prometre que es rendissin, que no els hi passaria res. Llavors, no tan sols no els hi va passar res, sinó que els van executar tots i a més els van penjar a les muralles amb les insígnies consulars. És a dir, era al mateix temps una befa a la seva condició, diríem, de, no sé, de magistrats, diríem, o de polítics dirigents de la societat catalana. El cas de Cambrils és molt important, perquè jo crec que és el que a Barcelona, davant d'això, ja veu que necessitarà fins i tot un suport d'aliat, perquè aquest exèrcit no ve amb bones intencions, sinó que no admetrà en cap moment una actitud de
pacte o de transigir en determinats aspectes o simplement imposar, diguéssim, la seva presència com a mesura de pressió d'una negociació.
Exacte,
no pretén
exacte.
Això, ja es veu.
Marquès de Los Vélez no ens pensem que sigui un senyor molt lluny del nostre país. De fet, és un requesens, és senyor de Martorell.
O sigui, és descendència catalana.
Exacte. I aleshores és un individu que, és clar, en certa manera, part dels seus títols correspon a ser un noble de Catalunya, però que realment està exercint absolutament les funcions que el rei li ha encarregat. En aquests moments, el tipus d'exèrcit defensiu a Catalunya, tant pel Cambrils com per altres zones de la mateixa Catalunya, són, per una banda, voluntaris, que se'ls diu almogàvers, agafen el nom d'almogàvers.
El nom tradicional.
Sí, el tradicional. Llavors hi ha capitanies de caràcter plebeu, per exemple, Francesc de Cabanyes és un capità d'almogàvers, que seran posteriorment dits miquelets, aquesta gent, però en aquests moments, al començament de la guerra, se'n diuen almogàvers. I després hi ha l'exèrcit més o menys regular, que són tercis de vegueria, que les direccions són més de petita aristocràcia. Ramon de Guimarà, Francesc de Tamarit...
Aquests uniformats, diguéssim.
Regulars.
Si són uniformats o no, ja és més relatiu. Sí,
no, tant com uniformats potser no, però regulars. És a dir, que ja,
cobren una paga, diguéssim,
exacte,
per fer la
exacte,
seva feina.
Exacte.
No?
I els altres doncs, són més com voluntaris. A part d'això, hi ha els pobles que s'autoorganitzen per mitjans dels sacramentals o per mitjans dels sometents, que el sometent, per exemple, va tenir un paper, el sometent general va tenir un paper molt important un poc abans, en el setge de Salses. És a dir, que per tant, les fórmules de mobilització autòctona són són plurals. I per tant, hi ha diverses capitanies. Una de les coses més interessants és que entre aquestes capitanies ja surt una, que és, no se sap mai massa qui és, que es diu Capità General de l'Exèrcit Cristià. És un nom anònim que reclama fermesa a les autoritats catalanes. Se'ls recorda que les autoritats catalanes durant el segle XV es van saber enfrontar amb el rei Joan II i van defensar la causa de la terra i que els hi toca fer el mateix. És a dir, que en aquests moments hi ha una situació una mica complexa, perquè per una banda hi ha la pressió popular contra els tercios, han estat pels tercios i ara en aquests moments ja els han fet fora. Fet fora no, s'ha quedat el Rosselló. Aquest és un altre error que nosaltres cometem, dient els fan fora el Rosselló, perquè
Ja no hi comptem.
Sembla que ens adonem que el Rosselló és Catalunya.
Ja no hi comptem, no? Ja està fora, no? Estem pensant en les fronteres actuals, diguéssim, no?
Sí, i en canvi, això per una banda, i per l'altra banda, bé, sabem que hi ha aquest exèrcit, i aleshores, per tant, hi ha una pressió popular molt forta que les autoritats han d'estar a alçar les circumstàncies. I allà on no hi són, Vic, Manresa, Girona, hi ha realment molts problemes per part dels dirigents d'aquestes ciutats.
O sigui, inclús hi ha sublevacions contra els dirigents catalans que es mostren reticents a enfrontar-se seriosament.
I el més important és aquest, el que reflecteix més aquesta situació de pressió popular enfront de la taviesa de les autoritats passa precisament per aquest personatge anònim que s'autonomena capità general de l'exèrcit cristià.
Perdó, quan viatges a Portugal, a Lisboa, hi ha alguns monuments allà a la ciutat, i un d'ells és molt curiós perquè parla, és un monument amb una batalla que es produeix, i en què comenta en portuguès que es va aconseguir la independència de Portugal gràcies a la rebel·lió de Catalunya. Sí. I caram, és sorprenent, com a mínim. Això s'ha dit sempre, no? Que la llegenda diu que això, que només l'exèrcit espanyol tenia un sol cos, diguéssim, i com estava a Catalunya no va poder enfrontar-se a Portugal. Suposo que aquesta explicació és massa simplista.
Bé, no, per una banda hi ha un fet real, i és que...
Clar, que Portugal, recordem-ho als oients, formava part de la monarquia hispànica en aquells moments.
Sí, formava part de la monarquia hispànica, però al mateix temps es subleva quan ja pràcticament Catalunya està sublevada. I precisament al moment de la sublevació de Portugal és quan Madrid demostra més ganes de pactar amb els catalans. Però ja la situació ja és irreversible. Això és una llegenda, però tampoc no està en llegenda. Realment, la corona es va haver de repartir els seus esforços entre l'occident de la península i l'orient de la península. És clar que, evidentment, Portugal tenia el Brasil i Portugal tenia els interessos anglesos que els interessava, és a dir, una monarquia que la tenia relativament llunyana i que estava molt interessada en el patrimoni colonial portuguès. I, per tant, clar, que Catalunya no tenia un Brasil, ni tenia una monarquia lluny, que no li podia fer massa ombra, i al mateix temps doncs, que estigués interessada en un patrimoni colonial. Però, a marge d'això, sí que és evident que la monarquia hispànica no pot fer front a les dues guerres al mateix temps. I, per tant, primer, com que la que havia començat primer, la catalana ja tenia tot organitzat militarment, tota aquesta operació militar enfront de Catalunya, de moment es veu obligada a abandonar Portugal. Jo crec que a Portugal això sí que li permet refer relacions, refer aliances, reestructurar-se, pensar que té un Bragança que el pot convertir en rei...
És a dir... fent allò una mica de ciència-ficció, perdonareu.
Sí.
Si s'haguessin revelat primer els portuguesos, potser els catalans ara seríem independents. Ciència-ficció,
no
eh?
No teníem ja. Brasil.
Història-ficció, diguéssim.
No teníem el Brasil.
Clar, Brasil fa molt, eh? Això és molt mític, això. El Brasil i Panema i totes aquestes coses sempre tira molt, sí.
Penseu-vos.
I una altra cosa, que teníem un rei que aparentment ens volia ajudar perquè era massa veí.
Yeah,
que era França.
El francès.
Dues monarquies molt poderoses.
La cronologia dels aixecaments català i portuguès, en aquest cas, és molt, molt important i molt evident. Catalunya fa la seva revolució el juny de 1640. L'exèrcit espanyol, ja ho hem dit abans, és reclutat durant l'estiu, avança durant la tardor, i justament quan el mes de desembre està entrant a Catalunya, està entrant per Tortosa, és llavors quan s'aixequen els portuguesos. Per tant, els portuguesos aprofiten o es beneficien, conscient o inconscientment, de que tot l'exèrcit hispànic que està combatent a Catalunya. En realitat, com que la guerra a Catalunya encara durarà 20 anys més, durarà fins a 1659, vol dir que, en certa mesura, els catalans donen 20 anys de marge als portuguesos per organitzar-se. És a dir, la monarquia hispànica tardarà molts i molts anys a poder concentrar una altra vegada un gran exèrcit, desplaçar-lo i enviar-lo a Portugal, de tal manera que és que, efectivament, mai l'acabarà enviant. És a dir, a la guerra contra Portugal es mobilitzaran només, sobretot, algunes unitats de cavalleria que passejaran per la frontera d'Extremadura i de Salamanca, i aquí s'haurà acabat l'esforç bèl·lic en bona mesura dels espanyols o dels castellans o de la monarquia hispànica en contra de Portugal.
El segle XVII és l'anomenat Siglo de Oro de les lletres castellanes. Un dels més destacats escriptors és Francisco de Quevedo, encara avui en dia molt lloat. Doncs bé, Quevedo, com tants i tants escriptors de l'època, no s'estava de publicar perles contra els catalans. El 1642, quan tot just començava la intervenció francesa, Quevedo deia això.
Y digo que en la recuperación de Salses y Perpiñán, o en su defensa, el rey gastó millones de oro y millares de hombres. Que los catalanes concurrieron a empresa que tanto les interesaba tarde y con socorro más regateado que ofrecido. Y digo que Francia hace una guerra injusta a la cristiandad en esta monarquía. Que los pasos para entrar en España son la Cerdaña y el Rosellón. Y que cumple guardar estos pasos y atacar para obligarle a que se defienda. Que no hay fuero que diga que tenga Barcelona conde y que el conde no tenga Barcelona ni condado. Ni le hay que diga que los catalanes sean vasallos sin señor, de quien quisieren, como quisieren, hasta cuando quisieren. Tampoco hallo fuero para que maten a sus virreyes a pesadumbres y a puñaladas, ni para que tengan concordia con el enemigo de su señor natural para poder tener discordia con su señor. Son los catalanes aborto monstruoso de la política, libres con señor. Por eso el conde de Barcelona no es dignidad, sino vocablo y voz desnuda. Tienen príncipe como el cuerpo alma para vivir. Y como este alega contra la razón apetitos y vicios, aquellos contra la razón de su señor alegan privilegios y fueros.
En guardia. Catalunya
Ràdio. Quin barroquisme el de Quevedo, professor Junqueras.
Sí, sí. Quevedo era un home molt vinculat al comte duc d'Olivares. En realitat era un intel·lectual orgànic, és a dir, vivia en bona mesura de subvencions, de diners que li donava la monarquia.
O sigui, ara escriuria a l'ABC, per entendre'ns.
Ah, exacte, sí, allò, sí, sí.
Per entendre'ns, eh?
Per entendre'ns, sí, sí, sí. Fins i tot una... Sí, sí, alguna cosa així. Llavors, el que fa Quevedo és, en realitat, servir una mica en el seu amo, diguem-ne, en aquells que li paguen. De totes maneres, també és cert que l'animadversió que la monarquia sentia per Catalunya i pels catalans era molt gran, perquè ja portaven molts anys, abans hem parlat de les Corts de 1626, de les Corts de 1632, hi havia la concepció de que els catalans no ho veien mai, que sempre feien el que els donava la gana, que no hi havia manera de tindre'ls quiets, que es negaven a pagar impostos per pagar guerres qui sap on, i llavors hi havia una gran animadversió contra els catalans. En aquella època corrien expressions com los catalanes son al mundo lo que les piedres a los campos, un estorbo.
Bé, aquesta és maca, és maca, és maca. Hi ha molts exemples, m'imagino, d'aquesta, podríem anomenar guerra ideològica, no?
Jo diria, jo el que m'agradaria més és parlar de la ideologia dels... nostra ideologia. Ah,
parlem-ne, parlem-ne. Sí,
precisament aquesta guerra, i abans que comencés aquesta guerra, ja hi havia a Catalunya, havia fet avançat una idea que és considerar que el rei era elegit a Catalunya. És a dir, que es parlava molt de Carlemagne, del que havia significat el Carlemagne, de que nosaltres ens havíem defensat sols, que els francs havien fet molt poca cosa en la nostra defensa, i que si algun moment determinat havíem tingut un rei és perquè l'havíem elegit. Per tant, hi ha tota una mena de crítica al sistema hereditari de la monarquia, i les idees del rei elegit són unes idees que avancen moltíssim a finals del segle XVI i començaments del segle XVII. Van lligades generalment al tema de Carlemagne. I després van lligades també a visions republicanes, en certa manera. És a dir, la idea de que fins i tot el sistema parlamentari català, les Corts, i aquest és un dels aspectes més importants de la defensa dels primers moments de Catalunya, és quan Pau Claris es decideix convocar unes Corts sense rei. És a dir, per tant, una via parlamentària que té molt de caràcter republicà.
De fet, és un moment que a altres països europeus aquest debat es produeix, per exemple, a la Gran Bretanya o a Anglaterra especialment, sí. Aquest debat es produeix, a Holanda, etcètera.
No, no, no. Sí.
Inclús a Itàlia, en determinades monarquies italianes, se'n parla molt de la república en aquell moment.
I aleshores surten, clar, papers ideològics en aquest sentit. Per exemple, un dels més interessants, és el més viu, és el de Gaspar Sala, que es titula Secrets Públics.
I és està molt bé, no? El títol encara és molt actual, eh?
Molt actual perquè, i molt real, perquè resulta que aquest llibre està confeccionat sobre la base dels papers que es van trobar en el virrei comte de Santa Coloma arran de la seva mort. Arran de la seva mort, doncs, va ser saquejada la casa i llavors van trobar-se una sèrie de papers que era la correspondència del virrei comte de Santa Coloma amb el comte duc d'Olivares. I es veu molt clar quina era la visió política que tenien del tema. Aleshores, aquests papers van anar a parar en mans de la Generalitat i llavors la Generalitat va encarregar a Gaspar Sala una mena d'opuscle que es titula així, comença així, Secrets Públics. Aleshores es veu tot clarament tota quina és la política de la monarquia hispànica, quina idea tenia la monarquia hispànica sobre Catalunya, i això també serveix a Gaspar Sala per fer aquesta rèplica que és, jo diria, té aspectes republicans i aspectes d'en tot cas la monarquia en aquest país és una institució elegida. No, per tant, és una manera indirecta de criticar el sistema hereditari de les monarquies.
Durant la guerra, a part de la guerra ideològica de fons, es produeix una guerra tan real com totes les demés guerres, amb devastacions. Com ho pateix el territori? Es produeixen batalles molt puntuals i la resta del territori està tranquil? O els exèrcits apareixen com la plaga de la llagosta?
Els exèrcits són una plaga terrible i, a més, seran una plaga terrible i llarga. La guerra, ja ho hem insinuat abans, durarà 20 anys, almenys d'entrada 20 anys. Després sabem que el país continuarà patint guerres durant gairebé 80 anys seguits de forma ininterrompuda.
Però fins al final de la Guerra de Successió.
Fins al final de la Guerra de Successió. Des de 1635 a 1714 són 80 anys de guerra pràcticament continuada. Bé, en la Guerra dels Segadors són 20 anys de guerra, des de 1640-41 fins a 1659. Per tant, aquests exèrcits tenen temps de devastar i molt, perquè en 20 anys dona per molt.
Tota la guerra es produeix sobre el territori català, no és que es produeixin episodis de la guerra. No és que els catalans surtin a fer la guerra...
No.
Tot és sobre territori.
La visió de Catalunya és defensiva.
Purament és sobre territori.
I el país es veu devastat des del Rosselló fins a Tortosa, i des de Barcelona doncs, fins a la Vall d'Aran. A tot arreu hi ha guerra, a tot arreu hi ha tropes. Hi ha algunes grans batalles, per exemple, setges a la ciutat de Lleida. Primer un setge hispànic que ocupa la ciutat de Lleida, després un segon setge, aquesta vegada fet pels franco-catalans, pels francesos i catalans. Hi ha la presa franco-catalana de Tortosa, per exemple. Per tant, hi ha grans batalles. La pròpia batalla de Montjuïc, al començar la guerra, el 1641, als peus de Barcelona. Però, sobretot, el que devasta el país és la presència constant de soldats, de cavalleria, d'infanteria, que mengen sobre el terreny. I això és una destrucció constant. A més, hi ha un fort component de guerra guerrillera. És a dir, els catalans combaten en bona mesura, aquests miquelets combaten en bona mesura, com a guerrillers. És a dir, es desplacen sobre el territori, ataquen les línies de subministres dels enemics, ataquen unitats aïllades. Per tant, la guerra en realitat afecta tot el terreny, des de les muntanyes fins al fons de les valls. I és una guerra duríssima, duríssima.
Jo voldria afegir una cosa que una mica explica què passa amb això dels Països Catalans, Jo diria que el tema Tortosa i l'entrada del Marquès de los Vélez per Tortosa és com una mena de batalla de l'Ebre. No, n'hi ha més de batalles de l'Ebre. És a dir, és l'intent de tallar la relació de Catalunya al País Valencià. Que hi ha petits intents alguns de l'any 42 d'aixecar-se. Això per una banda. I per l'altra, també la monarquia intentarà i ho aconseguirà que Mallorca, perquè és hispànica, que Mallorca es converteixi en la principal subministradora de queviures de l'exèrcit hispànic. Bé, això, per tant, també comporta unes condicions de trencament del que podria haver estat les relacions amb altres regnes de la corona catalana o aragonesa, no? Evidentment, hi ha molts estralls perquè quan els soldats fan estralls és perquè realment no cobren. I quan no cobren han de menjar. I d'altra banda, aquest atac...
Quan no cobren, s'ho cobren, diguéssim.
Clar, s'ho cobren. I després l'atac a les esglésies no és tant. A vegades s'ha dit que les esglésies són atacades en funció de que alguns soldats procedents del Regne de França podien ser protestants, no és ben bé així, sinó que les esglésies es convertien en èpoques de guerra en una mena de bancs i de magatzems que protegien les coses més valuoses de la població. Per tant, quan els soldats tenien necessitats, sabien que atacant una església sempre serien molt profitosos els resultats d'aquest atac. La situació és dura pels pagesos, és dura pels propis soldats. Els pagesos es veu perfectament, que el guàrdia del corcó com amaga els seus animals quan veu que ve un exèrcit, com s'ha d'enfrontar perquè no se li mengin, doncs, ja sé, els naps o la fruita. És a dir que realment és viure sobre un exèrcit és una situació molt, molt difícil.
I amb tot això s'ajunta la pesta. Sí. Per acabar-ho de dobar, sí. Diguéssim. Sí. Ja, prou que teníem gana, prou que tenim els exèrcits i arriba la pesta.
Uh-huh. El pitjor episodi de pesta després de la pesta negra del segle XIV. Sí. És a dir, és la segona pitjor epidèmia que ha patit Europa en tota la seva història. Per tant, una epidèmia terrible que matarà molts europeus i que sobretot matarà molts i molts catalans en aquest cas, i que ha afegit a la misèria que provoca la presència constant de tropes enemigues, el fet de que els camps no es poden cultivar, que moltes collites es perden, que la població està afeblida, que hi ha gent que gairebé literalment es mora de gana, l'arribada d'aquesta epidèmia trobarà una població molt feble i per tant serà especialment dura.
El pagès Joan Guàrdia, del Corcó, va ser un home molt espavilat i sensible, que va recollir en un diari els fets d'aquella terrible guerra. N'hem extret uns fragments de quan Joan Guàrdia explica l'arribada de la pesta.
Any de 1650, que mai hi ha nevat ni plogut en tot l'hivern. Aquest any ha estat el més espantós de molt temps. Se s'hi ha vist per la gran fam que ens espera i per les grans malalties que corren. Lo mal gros se posà a Sant Pere Pescador i després a la primavera se posà a Girona. Els habitants lo tingueren en secret fins que ja no hi hagués remei. Després s'és passat a la vila d'Olot i allí ha mort a més de 4.000 persones. Tem que aquest any de 1650 és l'any de misèria. Any de 1651, que és l'any de les tribulacions de fam, pesta i guerra. La fam que s'és posada no se pot imaginar. El pa venien a 2 reals la lliura i encara no se'n trobava. Tot lo món lo anava a segrestar. No podíem treure blat si no érem gran perill. Si no fora per la misericòrdia de Déu i dels rics, los pobres foren ja morts de fam. Tornem a parlar de la pesta que se posà a Vic i ha mort a molta gent, menys a los rics que pogueren fugir. Any de 1652, que encara se pot dir pitjor que los altres, per causa del mal i el siti de Barcelona. Per causa del contagi no es troba persona en aquesta ciutat per tocar les campanes de la Seu. A moltes esglésies manquen els capellans, els uns morts, els altres fugits. Des de les finestres, els cadàvers són llançats d'alta baix als carros mortuoris que recorren els carrers. Els fossers van amb les seves guitarres, tamborins i altres coses de divertiment per poder borrar de la memòria les afliccions. Cal llogar i comprar terres per enterrar-hi els morts. Los pares fugen dels fills, los marits de les mullers i los amics dels amics. A la Barcelona del juny de 1652, poc més de 14.000 persones han quedat a la dissortada Barcelona. Amb tot això, són estats molt més mals los treballs de la guerra i de les grans rigors que han usat los castellans i los altres.
En Guàrdia.
Que trist, realment, el text de Joan Guàrdia. Professora Serra, tota l'estona hem parlat de que els francesos estaven aliats amb els catalans, però com es produeix aquesta aliança?
Bé, davant de la situació d'amenaça militar, veuen que és necessària una aliança militar. La seva idea era que aquesta aliança militar fos simplement de 3 mesos. Demanaven 6.000 soldats i uns quants cavalls, que en diuen, quan és gent a cavalleria. Aleshores, realment, Pau Claris desplaça 3 persones, Ramon de Guimerà, Francesc Vilaplana i Aleix de Sant Benat, perquè negocien amb el mariscal Espenen, Després tenen relacions amb un altre plenipotenciari, el de Plessis Sanson, i realment el problema és que la monarquia de França, primer sembla que sí que està disposada a una aliança eventual i fins i tot donar la condició de república a Catalunya, però ràpidament quan la guerra s'allarga i sobretot quan es veu la situació que Tarragona cau, pràcticament exigeixen una relació més intensa. Això no vol dir que, jo diria que des del punt de vista militar, realment Catalunya queda sota la monarquia de França. Des del punt de vista polític i civil, hi ha un professor, que és el doctor Crusafont, que diu que realment l'activitat civil i política de Catalunya va continuar com si fos una república. Per exemple, l'emissió de moneda durant tota la guerra, per exemple.
De tota manera, els francesos, malgrat siguin aliats, acabarà molt malament la cosa, perquè el Tractat dels Pirineus, precisament, esquilma Catalunya de tot el territori nord, a partir, diríem, des del cim dels Pirineus cap a baix, per entendre'ns.
Sí. Els francesos són un aliat difícil, perquè el que miren és els seus interessos. En el fons,
com és habitual en tots els aliats, tampoc ens enganyarem.
Exacte, és lògic, cada un mira el seu propi benefici. I, esclar, els francesos el que volen és maximitzar el benefici de la monarquia francesa. Per tant, el que els hi passin als catalans els hi preocupa relativament poc. Els catalans són útils en la mesura que creen un front en contra de la monarquia hispànica. Però els francesos molt sovint cometran els mateixos abusos que també cometen les tropes hispàniques. Per tant, Catalunya es veurà atrapada entre dos enemics terribles. Les dues màximes potències de l'època xoquen sobre territori català durant 20 anys, això no ho hem d'oblidar mai. I tots dos es comportaran força malament. Fins i tot un diputat militar de la Generalitat de Catalunya serà executat pels francesos perquè el consideren un traïdor que es vol passar al bàndol hispànic, diguem-ne. Per tant, França serà un aliat molt complicat durant tota la guerra. Finalment, les dues monarquies comencen a pensar en firmar la pau a costa dels catalans.
No, els surt bé de preu, trobo, no? És allò d'un costat pels espanyols,
està,
suposo.
Està bé de preu, però si haguéssim tingut una monarquia hispànica més interessada per Catalunya, potser no haguéssim perdut els comtats. Perquè la monarquia hispànica francesa, fins a l'any 1677, molt sovint va oferir canviar el Franc-Comtat, l'Artois, Flandes, pels comtats. I mai el Lluís de Haro se sentia molt identificat amb el patrimoni dels Àustries.
Lluís de Haro qui era?
Era com si haguéssim el secretari o ministre de la monarquia hispànica, que és algun dels que va negociar amb el Mazzarino el tema del Tractat dels Pirineus al costat de... Hi havien, de fet, dos nivells de negociació, la de la cort i la de Ceret o la de Figueres, i que és la que havia el Serroni, el Pere de Marca. Aleshores, realment, més d'una ocasió, França estava disposat a negociar el retorn dels comtats a canvi d'Artois, Flandes o Franc-Comtat.
Alguna cosa llunyana,
sí, digues. Per tant, des de l'any 1644 fins a l'any, sembla que va ser el moment final, cap al 77, més d'una ocasió és una moneda de canvi els comtats. I mai la monarquia hispànica, és a dir, preferia mantenir el Franc-Comtat, Flandes o el que sigui, que no pas... És a dir, realment el territori català el veia com molt més aliè, molt més estranger per la seva tradició dinàstica, que no pas aquests territoris europeus.
Els catalans queden separats, diguéssim, en aquest sentit, de controlats per monarquies molt diferents. Quins en surten més perdent en aquells moments?
Uf, això és molt
difícil de dir,
Molt difícil de dir, perquè tots...
O potser surten guanyant, no ho sé. Sospito que no,
Tots dos hi perden molt, diguem-ne, perquè la política francesa al Rosselló serà molt dura, serà una política de descatalanització molt, molt intensa, hi haurà un enderrocament sistemàtic de tot el que pugui ser utilitzat com a fortaleses defensives per la població, hi haurà la creació de grans fortaleses sota control de l'exèrcit francès. Per tant, la política que aplicaran els francesos en el Rosselló, en el Conflent, en el Vallespí, en el Capcí i a l'Alta Cerdanya serà una política duríssima. a la Catalunya del Sud, diguem-ne, en el Principat de Catalunya, la repressió política és força intensa, eh? Les institucions sortiran força tocades. No desapareixeran, però en sortiran força tocades. Però potser també el que no cal oblidar és que, com que la guerra en realitat no s'acabarà, sinó que sempre hi haurà una guerra permanent entre la monarquia francesa i la monarquia hispànica, resultarà que el Rosselló es convertirà en base d'un exèrcit francès que vol invadir el Principat de Catalunya, la Catalunya del Sud, i que el Principat es convertirà en base d'uns exèrcits hispànics que el que pretenen és contrarrestar aquest exèrcit. Per tant, una altra vegada Catalunya esdevé escenari de la guerra, aquesta vegada amb una frontera política que parteix el país i amb dos territoris del país convertits en bases de dos exèrcits oposats.
Sí.
Sé que el tema dona per molt, però el temps ens menja. Professor Eber Serra, moltíssimes gràcies per la seva participació
gràcies
i per aclarir-nos tants aspectes de la guerra dels segadors.
Gràcies a vosaltres.
Professor Junqueras, avui li he vist especialment divertir-se. Sembla que és un
sí.
tema que li agrada molt, aquest.
Home, molt, molt. Penseu que és un episodi especialment gloriós i al mateix temps especialment tràgic de la nostra història.
Vostè té un punt de glòria i tragèdia
sí.
que Déu-n'hi-do.
Sí.
Moltes gràcies, professor Junqueras.
Gràcies.
Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia. Una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.